que t'hi jugues al migdia. És la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la dia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent. És emoció i sentiment. La nostra forma de vida.
Bona tarda, Solde, com estàs?
Pues molt bé, expectant aquest últim debat electoral.
Últim, segur?
Jo espero que sí. Bueno, no ho sé. Espero, vull dir, pel salut mental nostre, però si finalment accepten a Marc Síria com a candidat, no haurem de fer més, clar.
Estem pendents d'això, ja ho sabeu. El que farem a partir d'ara a Ser Catalunya és debatre amb les candidatures de Joan Laporta i Víctor Font l'àrea esportiva del Barça. Si voleu, podeu recuperar el debat econòmic i el debat institucional social a la nostra pàgina web, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Avui, que és dimecres, el dia després, l'endemà de que el Barça hagi empatat en Champions contra el Newcastle, el tema és el que segurament més importa a la gent, no? L'esportiu.
El que més mou a la gent. No sé si el que més li importa, però el que més mou segur. La gent el que vol és que l'equip guanyi, l'equip de futbol, l'equip de bàsquet, l'equip d'hoquei, l'equip d'handbol, que tots guanyin i està contents perquè la pilota entra o perquè entra dins l'anella o per on sigui.
Ara parlaràs de Messi?
Evidentment.
De Julián Álvarez?
Evidentment.
De Hansi Flick?
Ah, home.
De Xavi?
Sí, sí, de tots aquests noms en parlarem. I de molts més.
Doncs ara podreu escoltar el debat electoral, àrea esportiva, la porta Font, Font la porta, Jaume Guardiola, Joan Soler, Jaume Guardiola.
Què t'hi jugues a Eleccions Barça amb Adrià Soldevila?
Representant la candidatura de Joan Laporta, Joan Soler. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Directiu en aquesta última etapa de Joan Laporta, 2021-2026, membre de la comissió esportiva, per tant, una persona que ha estat molt a prop de Hansi Flick, de Deco, dels fitxatges. Jaume Guardiola, candidatura Víctor Font. Com és que ha vingut Jaume Guardiola en un debat esportiu?
Bueno, perquè m'interessa molt la part esportiva. Ja sé que se m'associa molt a la part econòmica.
Sí, per això pregunto.
Però, escolta, jo estic amb aquesta candidatura no per portar els temes d'economia, al contrari. També crec que l'economia i el futbol i l'esport van absolutament lligades. És a dir, una política esportiva ben feta i ben dissenyada acaba comportant una millor situació econòmica. I també tenim una diferència una mica de manera de gestionar o de pensar com s'ha d'interaccionar la junta directiva. En el nostre cas no tindrem com a membres de la junta diguem-ne assignacions personalitzades, no hi haurà un responsable de l'esport o esportiu o futbol formatiu o de bàsquet o de hockey. Els directius no faran això, els executius del club portaran diguem-ne les diverses activitats de la institució. I el que farem a la junta directiva, ens constituirem en comissions, però vetllarem, farem el debat estratègic, aprenem les operacions, aprovarem les operacions que per imports, diguem-ne, s'hagin dintre els procediments que han de ser aprovades per la junta directiva. És una manera una mica de trencar amb un model que és històric d'aquesta assignació personalitzada de membres de la directiva dels diversos estaments del club. Podem fer-ho diferent.
En el cas de la candidatura de Joan Laporta, entenc que seguiria amb aquest estil, eh? És a dir, vicepresident econòmic, vicepresident esportiu, vicepresident de màrqueting, institucional, social...
Bueno, és evident que a nosaltres ens ha anat molt i molt bé, és històric, però vull dir, el que funciona en aquest cas, pensem que no cal tocar-ho. Cadascú en el seu cas pot fer una estructura com vulgui, no? Nosaltres la tenim ben estructurada i crec que veiem que en aquest cas necessitem persones responsables que vetllin sobre els executius, perquè en aquest cas sentin realment, vull dir, la junta directiva està molt al cas de tot el que passa i també marcar les directrius.
Un dels noms, o uns dels noms de la setmana, són els de Xavi i Messi. Se n'ha parlat molt de Xavi i de Messi, ara ho deia el Sique quan presentava aquest debat. Xavi va aconseguir una entrevista a La Vanguardia en la que va parlar de la sortida de Messi, va dir que Joan Laporta va decidir que no es fitxés Messi el 2023, després del seu pas pel Paris Saint-Germain, i A Messi no l'hem sentit, de moment no l'hem sentit, no sé si es pronunciarà o no es pronunciarà, però ja va explicar el Sique Rodríguez que l'entrevista a La Vanguardia de Xavi doncs, estava validada per l'entorn de Leo Messi. I s'ha creat molta polèmica amb tot això. Hi va venir Joan Laporta al Que t'hi jugues i va dir això sobre Xavi.
Lamentablement el Xavi doncs, s'ha deixat utilitzar per Víctor Font i doncs, és una manera que té doncs, l'altre candidat per intentar dividir el barcelonisme i enfrontar-nos. Però vaja, això és molt trist. Afortunadament tenim el Hansi Flick.
Què et semblen aquestes paraules de
Joan
Laporta? És que
no l'he sentit massa bé, sento.
No l'he sentit?
Ha dit
que Xavi s'ha deixat utilitzar per Víctor Font.
Bueno, pues crec que és un menysteniment del Xavi, no? Al final, crec que el Xavi és una persona prou madura i prou trajectòria perquè no es tingui que deixar utilitzar per ningú. Crec que hem de tractar una mica millor a les persones, i especialment a les persones que han tingut una trajectòria a la institució tan important com la que ha tingut el Xavi. Xavi ha sortit a fer aquestes declaracions, segurament perquè s'ha sentit dolgut també per alguns comentaris que s'ha fet a la campanya respecte a ell, i té tot el dret a fer-ho, i senzillament s'ha de respectar, punto. No veig una altra cosa. No crec que es pugui dir de cap manera que s'està utilitzant a ningú.
A veure, no sé, quan comentes el tema de que Xavi s'ha sentit maltractat, entenc que per nosaltres no hem fet cap comentari, Xavi. A Xavi estratègicament entenc que ha sortit a parlar en un moment adequat perquè interessava, no? Ha volgut posar-se en el procés electoral el nostre parer per diguéssim, per no sé si embrutar o no sé quin adjectiu fer servir.
No digueu més coses, perquè al final són persones molt, molt importants de la història del club i les hem de respectar.
No, per això mateix, saps el que
ell
passa?
Ell té dret
Jaume,
a sortir,
Jaume,
té dret a opinar,
té dret, evidentment.
Doncs ja està.
Evidentment. Saps què passa? Per la Maroteca és una mica complicada.
Perquè ens aneu nosaltres enredant a dir coses d'ell i no crec que toqui.
Sí, és evidentment, el que toca és parlar del present, el que tenim, no? I no fer servir gent del passat per embrutar el procés electoral. Vull dir, al final és una crítica que entenc que és una estratègia, no passa res. Nosaltres el que hem de defensar en aquest cas és el present i el futur. I em sembla que el present realment és, evidentment, respectar les llegendes del passat. És evident, Xavi, Messi i tots els que siguin. Això, aquí som barcelonistes tots. El que passa és que estem en un procés electoral i al final...
En el futur, que és evidentment amb el que estem pensant nosaltres, s'ha de construir sobre els valors de la institució. I un dels valors de la institució són aquelles persones que han tingut pes a la institució de tot tipus. No les podem deixar de banda, ni les podem menystenir, ni els hi podem dir que estan sent utilitzades. Hem de ser una mica més cuidadosos de les coses que diem. És l'únic comentari que vull fer.
Anaves a dir alguna cosa de la Maroteca. No sé si ho dius.
Bueno, perquè la Maroteca realment no només és el present, que és el que ens estan dient ells. No? Si mires enrere i quan... vull dir, de Xavi mateix tenim imatges i declaracions que diu que és el millor president de la història, és el Joan Laporta, vull dir, ara pensa el contrari, vull dir que evident, si mirem enrere, vull dir, tot no tot és, evidentment que el present del Xavi és complicat, entenc que està dolgut per el que va passar, respectem a Xavi com a llegenda del Barça esportiva, futbolística, i amb el tema del tema del quan va ser tècnic, doncs, bueno, es va agafar un moment complicat, va fer la seva labor, pel que sigui, després no es va acabar d'entendre. Ho ha explicat molt el president. Xavi va un moment que no es veia en cor. Ell mateix va ser el que va dir que volia fer un pas al costat a mitja temporada, se li va respectar. Com a tècnic doncs no va funcionar. El que realment ara funciona és el nou projecte de Hansi Flick i Deco. I, evidentment, respectem, en aquest cas, la figura de Xavi Hernández. No és, en aquest cas, voler criticar Xavi Hernández.
Has esmentat Flick i Deco, que són un tàndem ara mateix al Barça, Flick i Deco, Deco director esportiu, Flick l'entrenador. Per què Deco no a la candidatura de Víctor Font?
Bueno, d'entrada perquè Deco ha dit que és una persona de confiança d'Alejandro Echevarría. Tothom pot entendre que si nosaltres estem allà, Alejandro no hi serà, i per tant, ell, si no estarà Alejandro, marxa. Això ho ha dit ell, o sigui, no ho diem nosaltres. D'entrada, per això. Deixa'm una mica, abans, parlant del Deco, deixa'm que digui diverses cosetes. La primera... És que, escolta, jo li tinc un respecte absolutament al Deco. El Deco va venir al Barça l'any després de guanyar la Champions amb l'Oporto. És un d'aquests pocs jugadors que tenen Champions en dos clubs. Ens va fer gaudir d'un dels grans moments de la història del club, que va ser el 2006, la final de París. Jo recordo haver volat de Mèxic directe a París per veure aquella final. Segurament com altres jugadors que no eren les estrelles estrelles, com podia ser el Ronaldinho o l'Eto'o, ningú li reconeix tots els mèrits que tenia, perquè era segurament la part més crítica d'aquell equip, i per tant tot el meu respecte com a professional i com a història d'aquesta casa. Vagi això per endavant. Deco Flick, dieu, són un tàndem. Escolta, l'altre dia llegia, per preparar-me el debat econòmic, llegia una entrevista amb el Ferran Oliver i deia, és com triar entre papà i mamà. Escolta, sincerament, jo això no ho entenc. És a dir, això que vol dir que Flick i Deco juntaran els seus destins a la vida forever, és a dir, que si el Deco no hi és, el Flick s'anirà allà on vagi ell a seguir-lo. Jo crec que el Flick és un professional esplèndid, de primer nivell, que senzillament ha dit coses que jo crec que tothom ha de dir si és una persona de club, que està a gust treballant, que està a gust amb el Deco, que està a gust amb el Bojan, que està a gust de la institució, que li agrada la ciutat, que li agrada el club, que li agrada la Masia, que està fascinat amb la Masia, i em sembla el més normal del món. Crec que fer aquest binomi i una mica emparar-se amb aquest binomi per una mica doncs, fer creure que el Flick és un professional que té en contracte, doncs, no hi és el Deco, marxarà. Sincerament, jo això ho trobo que no toca. Jo estic convençut que nosaltres amb el Flick li donem tota la confiança i tota l'estabilitat que ell necessita. Per exemple, que l'hagués necessitat de no posar-li unes eleccions just al mig d'una eliminatòria de la Champions, que s'ha de preocupar poc l'equip de fer això, no? Perquè tenies una setmana més tard ja només un partit sense Champions de Lliga i tenies dues setmanes més tard una parada de seleccions. I deixa que comenti una altra cosa del Deco que a mi m'importa bastant, perquè jo miro els números, i la primera decisió que va prendre el Deco quan va arribar va ser fitxar el Víctor Roque. S'ha dit, i l'altre dia el Víctor va comentar el debat a la ràdio, que el Víctor Roque va ser ofert per al Curi i el Deco a l'anterior direcció esportiva, van dir que en aquells moments no tocava, no hi havia fair play, la posició estava ben coberta, amb Lewandowski, amb Torres, per tant no era una prioritat. Però la realitat tossuda és que amb l'operació de Víctor Roque, que recordem-ho, ha jugat 350 minuts, ha fet dos gols, s'han perdut 30 milions d'euros. Això ho diuen els comptes del club. Jo m'he fet avorrit de preguntar, perquè això ho pots veure, aquí tinc el compte de resultats del club, es van guanyar 42 milions, ja ho he dit moltes vegades, amb Todibó, Nico, Julián Araujo, Mica Falle, i em queda un, que és Àlex Valle, amb això es van guanyar 42, i allà ho tenim, i es va perdre 30, i l'única operació de traspàs que es va produir en aquell any, a la temporada 24-25, va ser el Víctor Roque. I és hora d'ara que em diguin, que em confirmin això. I pots fer-ho tu, el millor Joan, perquè al final has estat a la institució i tens els números que són els que heu signat. I això, escolta, un pot dir, escolta, mira, doncs ens ha sortit malament. Però no explicar-ho és el que a mi em sembla que no pot fer el club.
Doncs Soler.
Primer de tot, aquesta pregunta, no sé si li vas fer amb el Ferran Oliver que et pogués contestar en aquest cas. Jo l'he fet avui una mica, i el tema dels 40 milions...
No em va deixar parlar el Ferran.
Vale. El tema dels 40 milions aquests...
Va fer una explicació de cada tema que no podia...
Que direu, que és una...
Acabes de parlar 3 minuts, tu sola, també.
Vale, ara ja el deixo.
En temps de números, es veu que és un provisionament als comptes, no?, de 40 milions. És el que va dir l'altre dia al Font, que havien provisionat 40 milions, una cosa així. Jo de números no hi entenc.
El compte de resultats, hi ha una partida que diu
30,
beneficis per traspassos de jugadors, 42 milions, ja t'he dit els 5 casos que són. Pèrdues per traspassos de jugadors, 30 milions.
Jaume, sí, evidentment. Són diversos provisionaments que s'han fet que quan es cobrin aquesta compte, com tu saps més de números que jo, es ficarà a zero. Però que a mi m'agradaria... Escolta'm una cosa, a mi que m'agradaria que em parlessis... Jo el que t'explico, Víctor Roque, s'ho va costar 30 milions, s'ha vengut per 25, tenim un 20% de la futura recompra, més uns incentius, i acabarà donant benefici quan el vengui a l'equip actual. Però que a mi m'agradaria que em parlessis, no només de Víctor Roque, parlem de Rafinha, parlem de Koundé, parlant dels jugadors que hem tret del futbol base, que quan vam arribar teníem... És que no cal que t'ho expliqui. Vull dir, és realment el focus principal és Víctor Roque, perquè no en parla de tots els altres.
Perquè estàvem parlant de Deco i va ser el
seu debut. Saps que m'he dit una cosa? Saps qui va portar Deco? Deco, abans d'estar al club, va portar Rafinha. Focalitzem-nos amb Rafinha, per exemple.
Era la gent de Rafinha.
No, o sigui, era gent de Rafinha, va portar Rafinha, també és un gran rendiment pel club, no?
Va portar Rafinha, no, va fer, diguem-ne, era el seu representant, Rafinha va venir al Barça i va cobrar les seves comissions.
No, i evidentment,
tenia una altra feina.
I perquè ho sabem, perquè estem al costat, tenia oferta del Chelsea i va fer l'esforç perquè vingués al Barça.
I de l'Arsenal.
I avui és un gran valor Rafinha pel club. Si ens focalitzem només en Víctor Roque...
No, tinc cap dubte.
Diré una cosa, després de 5 anys, si l'única crítica és Víctor Roque, doncs tirem coets. Tirem coets perquè quan el venguem aquesta compta sortirà a zero. Però a mi m'agradaria que es respectés la feina de Deco i tots els que han hagut anteriorment del que s'ha fet el futbol base. Quan vam arribar al futbol base, futbol del primer equip, quan vam arribar, i tu saps més, també ho saps, Josep, perdona, Jaume, com estava el club? Com estava el club? I quan parlàvem de l'hemeroteca, que fa un rato que em deies l'hemeroteca, com que venia el debat, he intentat veure el debat a tres que vam fer a les anteriors eleccions del 2021... I el senyor Font li deia al president que no seria capaç de tornar a fer el que va fer.
Li deia...
Pues, a dia d'avui, 11, dimecres 11...
A quin president li deia?
Li deia, el Víctor Font, dient-li amb el president actual, bueno, president... El president Laporta li deia que no seria capaç de fer tornar...
El que havia de ser president després, diguem-ne.
No, al final va ser president, no? Vale. Al final va ser president. Però li va dir que no seria capaç de fer-ho. Doncs no, i ho hem tornat a fer. Tenim un equip potencialment molt potent, amb jugadors de la casa, amb estrella mundial, amb Pedri, amb Fermín... Amb... O sigui, que al final la hemeroteca també serveix per recordar.
Ja, però jo també recordo, i puc dir això, escolta, perfecte.
Si el primer que
fa feliç amb aquest equip i amb el que és el Barça avui, sóc jo, o sigui, no jo
sóc
culer
però
total. Estic encantat amb el Flick, estic encantat amb l'equip.
Per tant, l'únic que...
Però deixa que digui una cosa. Aquests tres noms que has dit, te'ls parlo dels tres.
Sí.
Parla de Pedri. Pedri és un jugador que us veu trobar. I deixa que t'expliqui una història del Pedri, perquè a vegades aquestes coses de la història del club i dels jugadors és molt important. Quan hi havia el comandant d'entrenador amb la junta anterior, un directiu es va apropar el primer dia d'entrenaments de la temporada. Em sembla que la temporada devia ser temporada 18-19. I li pregunta, aquestes coses, privilegis dels directius, escolta, quins són les novetats que et semblen? I diu dues coses. Mira, doncs una de bona i una de dolenta. La dolenta. Hi ha un jugador que es diu Mateu Fernández que toca totes les pilotes amb la canyella. Que no sé ben bé com el tinc aquí. I li van explicar la història. Es van pagar 7 milions, va venir del Brasil, aquest jugador al final va tenir ser cedit sembla que el Valladolid va jugar 17 milions, va jugar 17 minuts de la història del Barça.
De Champions, sí.
I li diu... qui la va portar aquest jugador? La Vidal. La Vidal ha dit que té ADN Barça. Ja em diràs. Però tinc una notícia molt bona. Hi ha un nano que ve de Canàries, que vam tenir cedit un any, m'han dit, en Les Palmes, que m'han dit que l'alterni entre l'equip A i B, entre l'equip i el Barça Atlètic, però aquest nano me'l quedo. I va ser el debut del Pedri, que va fer aquell any gloriós, que des del banc acabar de fotre, perquè el van fer jugar, em sembla que...
Tot, amb la selecció espanyola va jugar-ho tot l'estiu.
I al final va tenir el següent any amb molts problemes. Qui el va fitxar, el Pedri? El va fitxar el Planes. T'ho dic perquè a vegades al club valorem poc aquells professionals que estan allà i que fan la feina.
Tornem
una mica per separar aquesta història. Quan parles d'aquests jugadors, molts hi eren. El Fermín, qui va rescatar el Fermín? Que estava... no sé on...
Centrem-nos un altre cop. Ja parlarem de jugadors.
Un segon. Acabes de personalitzar.
Va molt ràpid.
Acabes de personalitzar que no cal que... Ostres, tots els jugadors que pugen al futbol, o sigui, tots tenen en diferents etapes de la seva vida esportiva, des de la Vins fins al Barça Atlètic, tots han tingut entrenadors, segons entrenadors, o sigui, al final dir que un és el que l'ha posat...
Poso l'exemple d'aquest.
No,
jo el que et dic, precisament, que els jugadors són un patrimoni del club.
Evidentment.
I sobretot els corredors que s'han format a la casa.
Però saps què passa? Que saps quina és la diferència entre es dita Vidal, a l'època Bartomeu i enrere, a la diferència que hi havia abans amb ara? És que nosaltres amb el futbol base hem cregut, estan tots al primer equip. Molts.
No, sí, sí,
el Barça Atlètic està format de 95% de jugadors que tots han passat pel futbol base.
Això
és creure-hi, evidentment. Això és creure-hi.
Escolta,
evidentment, el mèrit ens els has donat una mica, no? O, al final,
bon,
de
sí,
quin,
no,
què és el mèrit? No. Perquè els que els posa i els que els consagren. Sí, saps?
Te'l dono el mèrit. Escolta,
el Xavi,
que vas dir, me l'estaves criticant fa una estoneta,
no, jo no he criticat
va fer debutar tots aquests.
No, jo el Xavi no l'he criticat.
Ho has dit, que va fer les coses malament?
No.
El
Xavi
segundet,
va haver un moment que ell mateix va dir que no es veia en cor de portar aquest equip. Després, a mitja temporada, va dir que no es veia en cor de portar aquest equip, que feia un pas al costat i que deixava... O sigui, va ser ell mateix que va dir. O sigui, al final, el Xavi es mereix respecte. No, en aquest cas, l'he criticat. Tots es mereixen respecte.
Estem d'acord, vinga. Amb això estem d'acord.
Va, avancem. Parlàvem de Deco. Si Flick posés com a condició per seguir que Deco ha de continuar, què passaria?
D'aquests que parlem, Pedri i Fermín, posés com a condició que Flick ha de marxar,
què faríeu?
Pues no li faríem cas. O sigui, el futbol té les seves jerarquies i per tant a cadascú li correspon. Si el Joan Soler digués, escolta, jo no, això, si ha de marxar el president que hi havia llavors, que era el Joan Laporta, pues, escolta, segurament no li faríem cas, no? I el president seria qui mana. Al final hi ha unes jerarquies al club. Per tant, diguem-ne, crec que Flick no és ningú per posar condicions sobre el secretari tècnic, ni el secretari tècnic és ningú per posar condicions sobre els directius, sobre el president, ni els jugadors ho són sobre l'entrenador. Crec que la vida funciona d'una manera endreçada i tal, i així és a totes les estructures socials que
per tant, si Flick diu, jo és que em sento còmode amb Deco, no segueixo si feu fora Deco, se'n va a Flick.
Com?
Si Flick diu, jo no segueixo si no segueix Deco, deixaríeu marxar Flick.
No t'entenc bé la pregunta.
Si Flick diu que la condició per continuar al Barça és que segueixi Deco, seguiria Deco o li diríeu a Flick, em sap molt de greu, però no?
Ja t'he dit al començament. Deco ha dit, si no hi ha l'Alejandro Echevarría, perquè jo és un càrrec de confiança, no segueixo el club. Per tant, aquesta hipòtesi que m'estàs dient és inversemblant. I el que et dic és que el club té unes jerarquies. Qui decideix qui hi ha d'entrenador no són els jugadors. Qui decideix que hi ha de director tècnic o director esportiu no és l'entrenador. Qui decideix qui és que ha de seguir de president no és el director esportiu. Jo crec que s'entén bé el que dic, no?
Val. I què portarien específicament el trident Planchar, Puig i Cos? Què farien diferent de Deco?
Bueno, jo crec que una mica el futbol d'avui dia requereix... incorporar molta professionalitat. Poso un exemple, no? Saps que la nostra proposta d'aquestes tres persones hi ha en Cos, que porta tota la part que té a veure amb rendiment. Avui els equips que porten el primer equip del Barça, però també amb el futbol femení o també amb el Barça, són equips de professionals enormes, que necessiten molta planificació, que necessiten molt compartir experiències, fer moltes sinergies entre ells. I, per tant, aquesta és una mica la nostra proposta, que tecnifiquem i dotem d'una estructura que sigui sòlida, que d'alguna manera permeti i suporti canvis, diguem-ne, amb els entrenadors i amb els jugadors a llarg termini, però que no modifiquin tota aquesta capacitat, diguem-ne, de tenir una estructura que pugui competir. I aquesta és la cosa que tenim en demanda del trident. Hi ha una part que té a veure amb rendiment, hi ha una part que té a veure amb el que seria la tradició d'anàlisi tècnic, dels jugadors, etc. I té una part que té a veure amb Masia, perquè si hi ha un club que té integrat, i amb això estem el Joan i jo 100% alineats, ell ha estat portant el futbol formatiu, aquest és un club que es fa diferent perquè la base és la seva Masia, la seva cantera. I per tant tu has de tenir la cantera molt identificada per saber quines projeccions de jugadors tens, perquè quan després hagis d'anar al mercat no hi vagis una mica a correcuita, com s'han anat molts moments de la història del club, que no són necessàriament aquests moments, perquè aquests moments realment no s'ha pogut anar al mercat i per tant la Masia ha sigut quasi una font de nutrició del club indispensable, però jo crec que això té que ser molt vocacional. O sigui, és a dir, que tu has de dissenyar des de la Masia quines són les necessitats que té el club i d'una manera que et permeti projectar a llarg termini. Aquesta és la manera d'enfocar.
Fem un minut de pausa i ara de seguida el Joan Soler respon això.
Què t'hi jugues a Eleccions Barça amb Adrià Soldevila?
Estem al debat esportiu amb el Joan Soler de la candidatura de Joan Laporta i amb el Jaume Guardiola de la candidatura de Víctor Font. Ara el Jaume Guardiola ens explicava quin paper jugarien Carles Planchart, Albert Puig i Francesc Cos en la seva direcció esportiva. Joan Soler li havia de respondre.
Bueno, Jaume, evidentment nosaltres fem bandera del que hem fet i com estem portant el club respecto al tema aquest que dius del trident aquest que voleu posar portant una mica la direcció del primer equip. Jo et diria dels tres noms, Jaume, bueno, aquests tres, el trident, nosaltres en tenim 107, que són els 107 persones que treballen al futbol base. Scoutings, entrenadors, sons entrenadors, metges, tots aquests són els que ens cuiden realment el futbol base. I nosaltres, la nostra proposta no és, evidentment, que hi hagin tres persones que controlen. Nosaltres hem posat tres persones importantíssimes, que en aquest cas és Deco, Alexanko, evidentment amb Flick, amb tota aquesta estructura de gent que ens cuiden el futbol base. És respectar, però vull dir, jo m'he estat mirant també els currículums de les tres persones i no tenen tampoc cap mena de... Els puc comparar amb tots els 107 que tenim treballant al primer equip, amb tota l'estructura del futbol base. Vull dir, no em sembla... Està bé, és lícit que feu aquest, vulgueu fer aquest tipus de... Però nosaltres ho cuidem molt i molt i els fruits, evidentment, estan aquí, no? Nosaltres tenim una manera de fer-ho diferent.
Ja vaig sentir també el president, una mica que els vaig tenir, també, tu els respectes...
Els comparo amb els 107 que tenim. Tots tenen currículum, tots han anat a l'estranger, tots en tenen màsters, tots tenen això. El que nosaltres diem, la direcció esportiva l'ha de portar una persona com, per exemple, com Deco, amb la seva experiència com a exjugador, com a dintre del món del futbol.
La seva experiència com a director tècnic no era com a
director
tècnic,
no,
esportiu.
No, però és una persona que ha estat dintre. Mira, saps què passa? Tots aquests jugadors joves que pugen necessiten un referent. Tenen un referent com Deco, els hi val molt.
Però per mi el referent és Flick. Jo crec que Flick té aquesta virtut de ser un entrenador formatiu que ja el va acreditar en altres moments de la seva vida professional, i el Barça amb tanta joventut crec que realment requereix aquest perfil d'entrenador. N'hi ha altres, la Guardiola n'era un, el Luis Enrique també ho és, hi ha jugadors que saben tractar la gent jove perquè s'han trobat amb equips molt joves. Jo crec que el Barça té aquesta sort enorme de tenir en aquests moments un equip jove que val moltíssim, i per tant jo crec que efectivament tenir un entrenador com el Flick clarament cobreix aquesta situació, no? Nosaltres tenim aquestes tres persones, que són persones que han estat treballant a les ordres del Pep Guardiola i a les ordres de Luis Enrique, que han estat a països diversos, que amb els equips que s'han integrat han tingut tot tipus d'èxits esportius. I crec que som tres persones, a més, a part de que ser d'aquí, de casa, a part de són molt internacionals, però de casa, i coneixen molt la filosofia i la cultura de la casa, i ens donen moltes garanties de que l'estructuració tècnica d'aquest 107 i de tot el conjunt, diguem-ne, de l'estructura dedicada als esports i al món en concret del futbol, serà exitosa. I aquesta és la nostra valoració, i no em sap greu, una mica... Sapigueu, coneixent-los i estant amb ells aquests dies, doncs una mica aquest to així paternalista i més tenidor que esteu tenint, però bueno, és el que hi ha.
No,
al final estem de campanya.
En cap moment els desprecio, vull dir, si també coneguessin per part vostra els 107 que estan treballant, també veurien que són gent excel·lent, molt preparada, i que no és que no és preparada,
no tinc cap dubte.
És que realment no estan fent molt
en
la seva faceta. Va bé que valoris el tema, o sigui, està bé que la veu molt el Flick, quan es va ficar el Flick, la hemeroteca també és curiosa, es deia que fitxàvem un professor de gimnàsia.
No sé qui ha dit això.
Sí, no, bueno, t'ho podria dir. gent molt, molt cercana. Gent molt cercana al vostre cercle. Vull dir que, com que ha sortit bé, el que hem de fer... No passa res. Com que ho hem fet bé...
Saps què passa? Com que ho hem fet bé... És que
gent molt apropada a la nostra
candidatura, escolta, digue-ho.
Com que ho hem fet bé... Jaume, sisplau, deixa'm acabar. Com que ho hem fet bé, és molt fàcil valorar-ho. Ara elevem a Flick. Però el Flick no només és Flick, el Flick té el cos tècnic, i el Bojan, i el Deco, i Alejandro Echeverría, que l'altre dia va sortir parlant, que el va valorar moltíssim, perquè fa una feina excel·lent del club. Aquí ja penja l'Alex Sanko. A mi m'agradaria valorar també els dos coordinadors de futbol 7, que és el Serra, i el futbol de futbol 11, que és el Sergi Milà. Hi ha molta gent que treballa al club. Això no és una casualitat. Nosaltres el que proposem, evidentment, que dintre de tota aquesta gent ha d'haver líders, i nosaltres creiem que en aquest cas el Deco és el líder ideal per portar tot això. Evidentment,
el que dic és que el Barça és bastant més que el Deco, i el Barça pot sobreviure perfectament al Deco, i que, bueno, que està bé, que el Deco el valoreu tantíssim, i em sembla estupendo, jo ja t'he dit el meu respecte que tinc amb ell com a professional, però sincerament crec que pensar que tot assumeix a Deco és una aposta com una mica excessiva per la grandesa que té el club.
Perdona'm, els resultats estan aquí, vull dir, només ho ha de veure. Vull dir, no sé fins quin punt, al final no tot és... Saps què passa? Que esteu parlant malament de Deco, no sé el per què, els resultats estan aquí. Deco ha sigut capaç, i tu ets de números.
Sí, deixa'm dir-te una cosa.
Tu que ets de números, Deco ha sigut capaç de renovar aquesta plantilla. A tots, quan parlàveu del famós 1-1, hi havia un moment que gairebé no es podien fer ni fitxatges ni renovacions. Hem sigut capaços d'aquesta plantilla de jugadors de casa, que fins al 2030 estan tots renovats, això ho ha fet Deco. I això, gràcies a Deco, tenim la salut esportiva del club assegurada. Vull dir, que despreciar-lo en aquest sentit, no ho entenc.
Ara avancem una mica, perdó.
Insisteixo, no, perquè m'ha de cursar això. Jo no desprecio el Deco.
Podem mitja hora, amb el tema Deco.
Jo no desprecio el Deco. I dos, aquesta plantilla, que és fruit bàsicament de la pedrera, del club, de la Masia, és fruit, com has dit tu abans, i comparteixo 100%, de totes aquelles persones compromeses amb el club que al llarg dels anys han anat generant aquesta cosa tan important que és tenir una fàbrica, utilitzant la terminologia del rival, de jugadors tan esplèndida com és la Masia. I per tant, escolta, el meu acord total, però sincerament em costa veure el Deco com el gran responsable de la Masia històrica, em costa veure'l. Dius, és que ha fet les renovacions. Ben fet, s'havien de fer. Efectivament, aquests jugadors, quan es consideren, s'han de renovar. També crec que posar com a mèrit extraordinari la renovació de jugadors de la casa em costa de veure-ho, sincerament.
Va, avancem.
Avancem. Una cosa, sí que evidentment que és mèrit. Perquè tots aquests jugadors han tingut... Un segon. Han tingut grans ofertes per marxar.
Com els 150 milions d'euros de la Lamine, per exemple.
Vull dir, és evident que és un mèrit, i tant que és un mèrit.
Sí, també és veritat que la Masia té la virtut que els jugadors senten molt els colors, i jo crec que un jugador fet a la Masia, si se li donen oportunitats, em costa molt de veure que se'n vagi.
Has fet servir una paraula molt adient, oportunitats. Quants anys fa que estem amb Masia i futbol base? Molts. Saps què passa? Que una altra vegada a l'hemeroteca, quan el 2010 realment van fer equip, el president Laporta va fer un equip de gent de casa i ara ho ha repetit, que ara dir que ens ho hem trobat o que són jugadors que estaven, no, saps què passa? Estaven, però s'han de posar, s'han de consagrar i renovar, això ho hem fet nosaltres, m'entens? Si us atribuïu aquest mèrit, que és una casualitat, em sembla una mica agosarat.
Per això deia que quan parlava abans malament del Xavi, justament qui va fer debutar el Lamí, justament qui va fer debutar el Cobercí, justament qui va rescatar el Fermín, aquest va ser el Xavi. Per tant, escolta, al final tot és fruit d'un contínuum que hem de valorar.
Al Barça li fa falta un nou, i ho dic jo, no cal que ho digueu vosaltres, li fa falta un nou, un davanter centre. Serà Julián Álvarez el davanter centre?
No és moment de parlar de noms, perquè seria una falta de respecte al mateix jugador i als jugadors que actualment estan jugant al nostre equip. Vull dir, parlar de fitxatges, evidentment que les... Secretaria Tècnica, en aquest cas, a Deco al capdavant, estan mirant noms i estan mirant el pròxim futur que tinc de fitxatges del club.
El perfil actualment ideal és un jugador com Julián Álvarez?
no sé, ho decidiran ells, que són els que realment ho saben. No és un moment de parlar de noms, seria una falta de respecte.
No, contestaré igual que ell. Crec que les eleccions que faran al març no permeten fer cap mena d'anunci, perquè efectivament tots els jugadors tenen contractes, estan als seus clubs, etc. I respecte a quin és el perfil ideal, jo crec que...
Però com, ahir Joan Laporta va dir...
Com aficionats, jo crec que tots veiem que efectivament la posició del nou és una posició important, perquè tenim el jugador que ja ha estat ocupant aquesta posició, doncs que està una mica a la part, diguem-ne, final de la seva vida professional. I per tant, doncs, a partir d'aquí seran els que tècnics els que han de decidir quin és el perfil que es necessita. I nosaltres, efectivament, també, precisament perquè tenim un equip que està allà en uns moments dedicat 100% al projecte, doncs també estem tractant de tenir... Perquè aquestes coses s'han de planificar una miqueta, no? I el moment segurament és ara, no és el final de la temporada.
Per això pregunto ara.
I amb això estem treballant, però efectivament jo, com el Joan, no m'hi ficaré ara a fer valoracions perquè no em toca.
Ahir se li va preguntar al president del Barça, l'expresident del Barça i candidat ara a la presidència del Barça, Joan Laporta.
Dir-li president no està malament, perquè tota la vida tindrà el títol
ja
de ser president.
Ja ho sé, però després...
Ni que s'esmerin en dir expresident,
i diran que vaig
tota la vida serà president.
És igual, però després trauran el tall, diran que vaig amb Laporta i ja està. És igual. Ahir Joan Laporta va dir que volia un gest del jugador, si volia venir que ho digués, i a la nit Julián Álvarez va dir que no sabia si continuaria a l'Atlètic Madrid. Això val com a gest o no val com a gest? Amb un jugador de contracte,
No ho sé. Les he sentit aquesta matí, les opinions del jugador de l'Atlético. Em va semblar que anava i tornava. No ho sé. No ho sé, sincerament, no ho sé.
Els jugadors tenen aquest sentit, no?, d'intentar també enredar una mica la cosa, no?, perquè són, al final, el seu valor. Fan pujar el seu valor. Ells mateixos el fan pujar. El que tenim clar és que s'està treballant, segur que s'està treballant no només amb el nom que pots dir, sinó altres, perquè és la feina de les persones que estan portant la direcció esportiva, però el que tenim clar des de la nostra candidatura serà que el que em fa, a més ho podem demostrar, és primer mirar a casa, si realment a casa hi ha el judo ideal per això, no el anirem a buscar, i si l'hem d'anar a buscar dintre uns paràmetres normals, perquè el que no volem és deixar el club com ens el vam trobar, o seguir aquesta línia d'harmonia i que no hi hagi uns ingressos que en aquest cas toquin.
Ahir va dir Laporta que no faria una bogeria, que hauria de ser un preu més o menys raonable. A Transfermar, aquest, si no m'equivoco, està valorat en 100 milions d'euros, Julián Álvarez. 100 milions d'euros són molts diners, potser és el que val un davanter centre ara a dia d'avui, perquè a la Premier League s'estan pagant unes xifres astronòmiques. El Barça pot afrontar, ja no parlo de Julián, pot afrontar una operació de 100 milions d'euros?
Evidentment sí, perquè és veritat, i també ho sabeu que, Jaume, quan vam començar realment l'economia del club estava molt, molt i molt malament. Durant aquests 5 anys l'hem anat arreglant, estem en el moment de per una mica al mercat d'estiu estarem ja a l'1-1 i
sí, també
el Barça, sí, és evident, el Barça té el potencial per fer fitxatges, és evident, no. A més, un fitxatge d'aquestes característiques es pot amortitzar en 5 anys, no ha de ser un problema, no és un problema, però dintre de la coherència que realment ens marquem, no tirem la casa per la finestra.
Ho has dit, no? Un fitxatge de 100 milions en 5 anys, són 20 milions per any.
Més el salari.
Depèn del que li paguis de sou, no? Si li pagues 20 milions, doncs estàs parlant de 40 de cost anual. Bon, hem tingut jugadors molt a prop dels 40, en el cas de Lewandowski seria un, no? Per tant, diguem-ne que en el moment que la situació doncs és més còmoda, s'està més a punt, més a prop del 1-1, que els números els tenen la gent que està dintre, doncs home, sí que hi ha espai per fer un bon fitxatge. Ara, evidentment, has d'anar amb una mica de cura d'encertar, perquè el Barça ha fet fitxatges històricament cars que no han sortit del tot bé, no? Per tant, hem de ser curosos amb primer dissenyar bé el perfil, que s'adapti bé a les circumstàncies, fer tot tipus de consideracions, perquè quan fitxes un jugador no només, i per això és important també tenir aquesta tasca de rendiment, no és només important si el jugador té molta qualitat, sinó també si el jugador s'adaptarà a la pressió que té el Barça i si el moment de contactar-lo és aquest, no? Jo a vegades com veig el cas del Dembélé, no? El Dembélé se'l va signar pagant una barbaritat en un moment que segon vitalment no era el moment, no? Perquè una persona immadura que quan va arribar doncs, no es va cuidar bé, va tenir moltes lesions, etc. I en canvi un Dembélé doncs, uns anys més tard amb el París ha trobat el seu òptim, no? Per tant, és molt important tenir no només una valoració tècnica, sinó també i de les oportunitats de mercat, sinó també una valoració de com s'adaptarà a la manera de jugar de l'equip i al seu moment vital. I això s'ha de cuidar molt. Això està superprofessionalitzat, però ja no ho sap, per tant s'ha de fer, diguem-ne, amb molt de cuidado.
Aquí perdona, m'agradaria destacar la paraula que et faria, l'encert, no? Jo crec que realment Deco ha tingut l'encert, i altres persones que han estat al club, no, dintre de l'estructura, de no fer cap error amb els fitxatges que han fet. I això és un aval. No, em diràs Víctor Roque, no? Sí, Víctor Roque, bueno, clar, si ve un nano de 18 anys que no s'adapta, que potser no el fan jugar al lloc on toca i que no es va adaptar per circumstàncies vàries,
el vam haver... I que potser no feia falta. I que potser no feia falta, jo perquè crec que... hi havia gent en aquesta posició.
No, però d'errors en fitxatges en fa tothom, eh? Sí. Tots els presidents han fet errors en fitxatges.
No, però és que passa... Amb la escolta'm una cosa, però amb la situació...
Els errors es cometen. La qüestió és que quan el comets no tinguis després... Ho reconeixis i punt. O sigui, al final, això és un... O sigui, tots som entrenadors en
Jaume,
potència.
Jaume, tu saps més que ningú que la situació econòmica del club quan vam arribar era molt i molt crítica. Si nosaltres ens haguéssim equivocat amb els fitxatges, potser no estaríem parlant avui d'aquesta manera. I cada un dels fitxatges que s'han fet, cada un, quan es van haver de fer amb les famoses palanques firmar, tots han donat un rendiment no òptim, no? Anem a dir... com t'ho diria jo, és que a més saps, aquests jugadors actualment tenen un valor de mercat molt més car del que van firmar, i això és feina de tota aquesta gent que hi ha darrere, és evident.
Jo et dic, ja ho entendràs i té una explicació. Si tu t'agafes els 5 fitxatges, diguem, rellevants, no? Que s'han costat entorn dels 50-60 milions d'euros, el valor de mercat que tenien quan es van fitxar i el valor de mercat que tenen avui és coincident.
Potser 5 anys no està malament, no? Dic jo.
Sí, llavors et dic,
és clar, al final els hem disfrutat 5 anys i podem recuperar. Mira, et faré exemples de tots els clubs que hi ha a Europa que llencen cada mercat d'estiu i cada mercat d'hivern diners, com el City, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, tots aquests que van llençant diners.
Joan, no t'esveris, t'estic donant... Escolta, el que has dit tu és que tots s'han revaloritzat. Jo dic, no. S'ha revaloritzat el Rafinha i, diguem-ne, ha perdut valor, que ha de ser, per llei de vida, Lewandowski. I la suma de tots dona el mateix. Escolta, ja està. Només et dic que, com has dit, una afirmació numèrica, i com jo tinc aquesta doble condició...
I et diré una cosa, a més, el Barça, històricament, no som un club que vengui. Perquè llavors, si revaloritzem tots els jugadors de la pedrera que han pujat, que estem amb un valor transfer market del valor de la plantilla de gairebé 1.200 milions, aquí podien gairebé jugar el deute. El Barça no es ven.
I Messi?
L'equip no es ven.
I Messi, si volgués tornar a Messi, si volgués tornar a jugar a Messi, què faríem? Si volgués tornar a jugar a Messi, què faríem?
Joan?
No, tots dos.
És que és una pregunta difícil, no? És una pregunta difícil, perquè el Messi i jo, nosaltres no li veiem l'encaix dintre de l'equip. Nosaltres respectem a Messi com a institució que ha sigut el club, el millor jugador de la història, el que ens va donar, malauradament, en el seu moment no es va poder renovar, per cert, no es va renovar per... és curiós, avui el senyor Bartomeu que us ha donat el vot, gràcies al senyor Bartomeu, aquí no tenim a Leo Messi, saps? Que és curiós, és una mica que es posicioni el senyor Bartomeu quan el que no hauria de fer és posicionar-se.
Si
el senyor Bartomeu vingués a donar el vot a nosaltres, el que li diríem és que el vot del senyor Bartomeu representa que nosaltres no el volem, perquè és un dels principals actors perquè no el Messi realment avui estigui aquí és el senyor Bartomeu. Perquè, i tu saps també de números, com jo...
Jo estic d'acord amb tu, jo estic supercrític.
Va, no parlant de Bartomeu, parlant de Messi.
Supercrític, ara, escolta, pobra criatura, no li trauràs la capacitat del dret a votar, no? Això, escolta,
Messi, Bartomeu és igual, va. No? Messi, si vulgues tornar a jugar.
No, jo crec que Messi, el plantejament del Messi és que torni, és aquest, no? I jo crec que amb la junta actual no tornarà, la junta que ha estat fins ara no tornarà, o la junta que sortís electa si fos aquesta candidatura que guanyés no tornarà, perquè ja ho ha dit, i jo crec que al Messi se li ha de dissenyar un projecte, ja hem parlat molt, que té diversos components, no? Com també més emocional i més emotiu, que jo crec que és una persona que volem proposar-lo com a president d'honor per la que és la trajectòria. Això s'ha de fer canvi estatutari, té que aprovar una assemblea. És el que es va voler fer amb el Jordi, amb el Johan Cruyff, no va ser possible al final perquè no estava contemplat als estatuts. El tema de, diguem-ne, dissenyar una estratègia entre cometes econòmica comercial, que evidentment té les seves restriccions perquè cadascú té els seus sponsors, però que juntar les marques crec que és un element de generació de valors en el que a més s'han perdut, ha tingut cost d'oportunitat, clarament, i darrerament és la seva involucració, diguem-ne, a la institució a nivell esportiu. Això és ell qui té que decidir. Jo crec que el Messi, sincerament, el conec de nen perquè va ser imatge del Banc Sabadell, els seus orígens, i és una persona amb aquest de gent de la competitivitat tan arrelat. Si ha tingut dubtes al seu dia de si anava al Mundial o no, perquè i al final hi anirà i el veurem allà, diguem-ne, crec que ell a fer el passarell no vindrà, no? I per tant, més aviat penso que s'ha de pensar en alguna cosa que tingui més vincle amb preparar la seva acomiadament.
Tampoc veieu un Last Dance, de Messi?
Bueno, un Last Dance, què és un Last Dance? Un Last Dance és jugar uns partits, fer una gira, fer un... En fi, algo que amb ell, si se senti que ho pot fer, escolta, això no hi hauria problemes. Jo el que veig, i evidentment té que veure amb ell, té que veure amb la direcció tècnica. Em costa una mica de veure, coneixent-lo i coneixent la seva mentalitat, em costa molt de veure que un Last Dance Jordan style, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, seria la idea, sí. No, per tant, jugant més o menys no el veieu cap de les dues candidatures, i en algun rol específic ell diu que amb Joan Laporta Messi no tornaria en cap rol.
Bueno, va marxar dolgut quan plega del Paris Saint-Germain l'impàs d'anar a Miami. Van haver postures properes perquè tornés, i el que al final va dir que no va ser ell, perquè no es veia preparat. A més, hi ha una entrevista que ho explica, em sembla que és a l'Esport, que era que no es veia... Bueno,
totalment el contrari, no? Que va ser el club el que no va voler. Però bueno, escolta, és una cosa... que té poc a veure amb tu i amb mi.
No, però és que passa que el diuen, no? Al final la realitat la saben ells, i jo el que em crec és el president en aquest cas, no? Jo vaig veure els precontractes i persones que parlen d'això saben del que diu. Però saps què passa? El Leo l'hem de deixar una mica tranquil. Jo crec que l'hem fet... aquesta precampanya i la campanya l'estem fent servir el nom de Leo massa. Jo crec que el Leo és una institució pel club, i fer servir el nom del Messi per fer mal, no, o sigui, en aquest cas en campanya, però el que fem mal és el culer. Quan traiem el nom del Messi en va, el que estem fent és mal al culer.
Bueno, en va.
Sí, se'n va.
Vosaltres el traieu que li voleu fer una estàtua. Escolta, que és una manera... A mi em faria molt de iuio que em fotin una estàtua, que vols que et digui. L'estàtua del Johan i l'estàtua del Kubala es van fer quan ells ja eren morts. Jo crec que la vida... sortir del camp i trobar-te una estàtua de tu en vida. Això li passa al Nadal, però...
No, però no sé. Al camp de l'Arsenal, per exemple, hi ha estàtues de totes les llegendes, i sí, allà no. Thierry Henry, i no és pas mort, Thierry Henry.
Quan són llegendes, sí.
Sique Rodríguez, Jordi Martí... Va, per tancar el debat, Messi, Julián, ningú es mulla amb Julián...
Home, jo crec que en els debats hem vist molta discrepància. Avui hem de celebrar que n'hi ha una que afavoreix el conjunt del barcelonisme, que és que les dues candidatures coincideixen que en aquests moments sembla que es pot atacar una operació econòmica de 100 quilos. Això és una frase inèdita en els últims 5 anys.
Sí.
Ara, en canvi, sembla que hi comença a haver algun brot verd que permet vaticinar que es pot atacar una operació d'aquestes característiques. També coincideixen, m'ha semblat entendre, que cap dels dos no veu Messi vestit de curt.
Correcte.
I, finalment, la discrepància més sonora, més gruixuda, és al voltant de la figura de Deco.
Jo, respecte a aquesta cosa de Messi vestit de curt,
deixo
que sigui ell.
Manem?
Deixo que sigui ell qui prengui aquesta decisió, si es veu veient de curt. I crec, sincerament, que ell veient de curt, competitivament, no s'hi veu fent una temporada, evidentment.
Ha dit amb algun amistós, que potser sí, no algun amistós. Sí, està. La lectura és aquesta, Jordi.
I, en canvi, la gran discrepància que ha concentrat el gruix del debat és la discrepància sobre la figura de Deco. Però, en fi, ha quedat les parts exposades.
És que a nivell esportiu ara mateix el Barça va liderar la Lliga i està a 8 anys de la Champions, va guanyar la Supercopa i Hansi Flick és un entrenador de consens, però no sé, per portar una mica més de picant, ja que és un debat que interessa a tothom, li preguntaria a Joan Soler i a Jaume Guardiola si Flick està fora de l'equació, quin seria el vostre entrenador ideal?
Bona pregunta aquesta.
No, jo com tu comprendràs no tinc cap mena de... O sigui, jo el que aposto per Flick, i sabem que si nosaltres ens fan la confiança al soci, el que el serà entrenador fins que ell vulgui serà Flick. Jo imaginar-me un Barça sense Flick i sense Deco no me l'imagino. Els resultats estan aquí, és que podem dir i fer, no? Fer volar coloms, però realment la realitat actual del club és aquesta i està funcionant, vull dir, intentar fer pedacets, intentar fer una mica, a vegades ens fem el projecte una mica com, no sé, amb el Jaume, no? Una mica seu,
doncs,
no,
aquesta paret no la torna, Joan, el teu fitxatge, ho dic perquè i si tu pogués fitxar a un jugador, i ara et preguntaré tu per l'entrenador, quin seria?
És que no puc dir, sí que la veritat, t'ho dic sincerament, és que no puc dir noms, no estem per dir noms.
A tu qui t'agrada més?
Saps que m'agrada cada un dels jugadors que hi ha actualment al Barça.
Però si deixessin tots, triar per, tots, una, per un equip que no fos ni el Barça, qui t'agradaria, Haaland o Julián? Fes l'equip del FIFA i aquí fitxes.
No, estic amb un estic, no puc fer-ho, si vols quan acabi el debat t'ho diré fora, però actualment estic representant un en aquest cas la candidatura del president Laporta al tema esportiu i dir un nom seria no val.
Coincideixo a la darrera part amb el que diu el Joan. Evidentment no ens toca, crec, en aquests moments doncs, parlar de jugadors i evidentment quan acabem i amb Bof en parlarem perquè tots som entrenadors potencials
FIFA,
des de que vam
no?
tenir ús de raó. Això que és la realitat del culer. Jo sí m'imagino un Barça sense Deco i jo també insisteixo que per nosaltres, avui l'entrenador ideal del club, per aquestes característiques personals seves, de ser un home que cuida els jugadors, és el Hansi Flick i, per tant, a partir d'aquí no s'ha de fer cap supòsit altre.
Doncs Joan Soler, Jaume Guardiola, moltíssimes gràcies. Tanquem aquests debats. Sí que debat econòmic, debat social i debat esportiu.
Que no els haguem de repetir la setmana vinent amb tres candidats.
Que no els haguem de repetir? No ho sé, ja veurem si els haurem de repetir.
Deixa'm dir-te una raó per acabar.
Molt ràpid, que hem de tancar.
M'hauria agradat poder parlar de del femení,
i
de les seccions,
tot
de tot això.
I de la Masia, i de tot.
És una llàstima perquè és una de les coses que hem fet
tota
molt
la raó.
I
aquests
molt
debats
bé,
els teniu que fer de més temps. L'altre dia es va passar el mateix.
Si un de les coses que hem fet bé també ha sigut tot el tema esportiu de seccions i sobretot el femení.
Sí, ho pots veure aquí. Femení, bàsquet, seccions, Masia. I no s'ha tocat res d'això.
Fem un altre.
Fem un altre quan vulgueu.
Fem un altre quan vulguis.
Demà.
Si voleu, no tornem a repetir.
Estan per aquí els responsables de comunicació i tal. Voleu que tornin demà? Diuen que ja s'ho pensaran.
Gràcies. Vinga. Per aquests tres debats. Gràcies, Joan Soler, gràcies, Joan Guardiola, gràcies, Manel Saiz, a la tècnica, gràcies a l'Eli Gordon, també, a la realització.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Què t'hi jugues a Eleccions Barça?